camins.
Les 8 en punt de la vesprada. Ja sabeu que els dilluns sempre dic que és el dia oficial d'estar adormilats. Júlia Julve, bona vesprada.
Bona vesprada.
Espera, que t'obrirem el micro i així tot rutllarà millor. Júlia Julve, bona vesprada.
Bona vesprada.
No, de moment no t'escolta. Ara, ara. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Carla Buigas, hola.
Hola.
Escolteu, podem reproduir una mica la conversa que estava succeint abans de... Posem a la gent en antecedents. Ahir en aquesta casa es va fer un especial eleccions, que ara de sobte tinc la sensació que s'ha quedat com molt desfasat. Ja han passat moltes coses des d'ahir i dic, ostres, ara ja el que va passar ahir com que té menys importància. I estàvem dient, estem destrossats. La Júlia Julve, que va seguir al Trias... Mm. Allà a l'hotel aquell de... No? Com es deia? L'hotel
Catalunya
Rambles. Carla Buigas, que va estar aquí picant pedra pel Pol Marçà, que estigués ben informat el dia següent.
Així és. Has dit la conversa que estàvem tenint abans, però regnava el silenci.
Regnava el silenci i badalls. Mm. Badalls forts que s'anaven encomanant entre nosaltres tres. Per tant, amics oients, ahir va estar tot frenètic i teníem l'adrenalina a tope, però avui farem el que podrem. És el que té, és el que té... tenir ressaca, en aquest cas ressaca electoral. Comencem camins i que Dios reparta suerte. Hey, hey, hey! Va, ara treuré una mica de rauja per donar-vos la bona vesprada d'aquest dilluns 29 de maig del 2023, dia 1 de la nit electoral, dia 1 després també del nostre divendres de tot un revolutum. L'actualitzat analitzada amb l'estil que us proposem la banda de camins. En aquest cas, divendres varem tenir la ronda d'opinions del políglota Jordi Cerdà, políglota d'aquella manera, només per saludar. I també de Guillem Pursals, tuitaire major del regne, que sempre és un plaer. A més, també varem tenir amb nosaltres la Judit Casellas, la cap de política de la casa, i amb tots tres varem analitzar què podia passar en la nit electoral. Imagina't, si han passat coses des de llavors. Escolta, una mica de sorpresa al final en la victòria de Xavier Trias. Dia 1 també després que David Serra ens analitzés un tema que ens interessa molt, les cançons electorals. Molta rumba, moltíssima rumba catalana, cosa que sempre està bé, tot i que a ell semblava que no li agradava massa. Si voleu recuperar els camins de divendres, qualsevol dels nostres continguts, també els enllaunats del cap de setmana, amb contingut de luxe exclusiu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per Maria José Mendoza des del seu ordinador de xarxes socials. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter @caminsestel, a Instagram caminsestel, en directe a l'aplicació Radio Estel oficial i al Més Estel, i el nostre canal de YouTube amb les nostres visites musicals, mariachis, rap, etc. La festa feta programa, de vegades, avui ens perdonareu. En fi, dilluns, dia oficial, com us deia, d'estar adormilats una mica més amb la ressaca de les eleccions. Us hem preparat una Macedònia nova, com cada nit. Macedònia de tres parts: actualitat esportiva, actualitat pura i dura, abans de l'actualitat esportiva, i una mica d'anàlisi de la nit electoral, a l'estil camins, una mica de contracrònica, ja veureu. Abans que res, l'actualitat de nou de la mà de Carla Buigas i Júlia Julve, excitadíssimes per informar-vos en aquest moment. Tenen una brillantor als ulls que m'està deslumbrant. Després farem palès la nostra vocació esportiva i ho farem amb dos professionals que ens ajudaran a reflexionar sobre el moment del Barça i de l'Espanyol. Hem quedat amb Eudald Serra, periodista de Catalunya Ràdio, i amb Joan Maria Pou, la veu del Barça Juga a RAC1, per valorar els moments dels uns i dels altres, que els separa en aquest moment un abisme. I a la part final del programa vindrà Maria José Mendoza, avui, Maria José Mendoza, dilluns, al Camins, a qui li hem demanat que ens faci una mica 5 cèntims de tot el que va donar de si la nit electoral, però des d'un altre punt de vista. Què ha passat a les xarxes, per exemple? Anècdotes, coses curioses. Maria José Mendoza ens ho explica. La ràdio nocturna de la casa, des d'ara i fins les 9, actualitat, esports, avui molt intensos, i Maria José. La banda de Camins us remata el dilluns a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins. Yeah.
finalment, amics oients, s'ha consumat. L'Espanyol és, des d'ahir, equip de segona divisió de cara a la temporada que ve i de manera matemàtica. Això va ser, com us deia, ahir al camp de Mestalla, a València, i d'una manera força cruel. Després d'un esforç titànic i anant per endavant al marcador, els pericos van marxar de Mestalla amb un empat, amb llàgrimes als ulls també, perquè un gol de Samuel Lino fora de temps, al descompte al minut 95, doncs sentencia aquest conjunt de Luis García, que jugarà la temporada que ve a la Lliga Smartbank. El que va passar ahir va ser una mica la punta de l'iceberg d'una Lliga que l'Espanyol ha patit molt i també amb una fase final de la temporada marcada pel sentiment d'injustícia per part de l'equip a causa d'arbitratges en les partits finals, en els darrers partits. Per analitzar una mica la temporada de l'Espanyol, també l'ho viscut ahir, i també una mica què pot passar a partir d'ara i la temporada que ve, ja podem saludar l'Eudald Serra. Ell és periodista de Catalunya Ràdio que segueix el dia a dia de l'actualitat de l'Espanyol i també porta endavant les transmissions en directe dels seus partits. Eudald, bona vesprada.
Què tal? Bona tarda.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Ens ve molt de gust xerrar amb tu una estona, sobretot...
Igualment.
Sobretot amb tot el que hem patit. Perquè jo sóc, ja et dic jo, Eudald, que sóc un culer defectuós. Jo sóc culer, però com sóc de Castelló, no hem amat aquesta rivalitat tan forta. I a mi l'Espanyol em cau bé, com és d'aquí de prop i tal. Per tant, a mi, jo no volia que baixés. Com
hi ha bé, t'haig de dir que hi ha molts culers que també pensen igual com tu, i també i pericos al revés, eh? El que passa que també, per una altra banda, doncs hi ha molts, i és obvi que hi ha aquesta rivalitat eterna, com pot passar a altres llocs, amb, no sé, amb el Madrid i l'Atlètic de Madrid, o amb el Betis i el Sevilla, per exemple. No?
Per exemple, sí. Doncs jo sóc d'aquest tipus de culer que en principi va a favor de l'Espanyol. Tot i que aquí a l'equip de la casa, també t'ho he de confessar, i no se'm cauen els anells, hi ha molta gent que desitjava d'aquesta rivalitat una mica més corrosiva, podríem dir. Escolta, vas estar ahir a Mestalla explicant tot el que va passar. Eudald, molt dur, no?
Sí, ho has dit tu, una mica cruel. Potser seria probablement el millor qualificatiu per com va acabar. És cert que l'Espanyol ha fet moltes coses malament durant tot l'any i que per això ha arribat a la situació on ha arribat, és a dir, que a falta de dues jornades havia de guanyar els dos partits que li quedaven si es volia salvar, però això no és incompatible també en que probablement en aquests últims partits on semblava que l'equip despertava i podria aconseguir, entre cometes, l'heroïcitat de salvar la categoria, doncs ha tingut molts factors externs amb ell que més aviat l'han perjudicat, no? Per exemple, el partit d'ahir, no pel gol en temps afegit, perquè en definitiva de temps afegit n'hi ha tots els partits, però sí per la jugada prèvia, on van demanar una falta que probablement l'àrbitre podia haver xiulat, amb un gol anul·lat 3 o 4 minuts abans, que hauria estat l'1-3 i li hauria suposat la victòria, o si tirem més enrere el dia de l'Atlètic de Madrid amb la remuntada d'aquell gol que li donen a Griezmann, on l'àrbitre no el dona i és el VAR qui intervé. En canvi, ahir, per exemple, el VAR no hi va intervenir. Bé, són factors que han acabat, jo diria, de condicionar aquesta mala trajectòria de l'Espanyol, aquesta mala temporada, i que ja se sap moltes vegades que quan les coses van malament s'acaba juntant tot. Quan les dinàmiques són negatives, les coses funcionen d'aquesta manera, i això és el que li ha acabat passant a l'Espanyol.
Perquè mira, ara que esmenes aquest gol de Griezmann fa poc al camp. Tu creus que és gol o que no és gol? Què diries tu?
Mira, és molt difícil. És molt difícil. Jo m'ho he mirat per davant i per darrere, com qui diu.
Sí.
Estan veient moltes preses i no t'ho podria dir. El que jo tinc clar és que davant el dubte, si tu no tens clar que la pilota ha entrat, aquests gols no s'haurien de donar. Bàsicament, primera, per començar, perquè la Lliga ja no té aquesta tecnologia com si tenen altres lligues, com és la Premier League, l'anomenat ull de Falcó, entre altres coses, perquè van ser els mateixos clubs, o la majoria, els que no van voler pagar les despeses. Són uns 3 milions d'euros per temporada, adduint que es feia servir poques vegades, no? Però bé, quan et trobes en situacions d'aquestes que s'han de fer servir i que t'hi pot anar un descens o un títol, també podria ser així, doncs llavors és quan es troba a faltar, no? Jo no em podria pronunciar, no sé si és gol o no és gol, jo m'inclinaria que, si no està clar, que és el que es veu a les imatges, jo no el donaria mai, perquè hauries d'estar-ne molt convençut per donar un gol i a la transcendència que pot tenir aquest gol, no?
Doncs jo signo sota d'aquest speech perquè ho veig exactament igual que tu. Escolta, creus quina responsabilitat té l'entrenador actual? Perquè, clar, jo crec que... Penses que ha arribat una mica tard aquest relleu a la banqueta?
Mira, aquesta és potser la gran pregunta que s'estan fent molts dels aficionats de l'Espanyol. Si el relleu no hauria d'haver arribat abans. Uh-huh. Jo t'haig de dir que vaig ser una mica reticent al canvi. És a dir, que no és que no volgués que hi hagués la destitució de Diego Martínez i que arribés Luis García, no. Que no, veia, no acabava de veure clar si s'havia de fer un canvi o no, perquè tenia, estava convençut de que l'Espanyol acabaria traient amb un entrenador o altre la categoria. El que no m'imaginava és que a la recta final de la temporada, em sembla que van ser 7 partits seguits sense guanyar ni puntuar, això els acabés condemnant, no? Vist el que hem vist els darrers partits i com va reaccionar l'equip, etc, i com ha jugat, jo crec que el canvi es va fer massa tard i que es va prendre la decisió gairebé última hora, a cuita corrents, quan quedaven 10 jornades, quan probablement es podia haver fet una mica abans i l'entrenador nou hagués tingut més temps per treballar. Però, clar, ara és molt fàcil dir-ho a toro passat, no? Però sí, probablement, per mi va ser una errada de no veure venir que la cosa es podia complicar. També és veritat que tractar-se d'un club que el propietari està molt lluny d'aquí i que ell gairebé vol prendre totes les decisions, això sempre es demora, s'allarga i se n'ha d'estar molt més pendent que en d'altres clubs.
Tu penses que just... És que, clar, aquí hi ha una sèrie de... Tu deies, una sèrie de circumstàncies que unes afecten a les altres, la planificació esportiva, la distància de Mr. Chen, totes aquestes coses. Una de les coses que, de cara a la temporada que ve, seria important, tal vegada és una reestructuració del club, no?, d'alguna manera, a diferents nivells. Quins serien, per tu, els canvis més urgents que haurien d'implementar?
A veure... clar, és que el problema que tenim és que probablement aquestes reestructuracions i aquests canvis s'han fet ja diverses vegades des de que Chen va agafar la propietat del club. Amb els últims 6 anys, que són els que més o menys fa que ell és el president del club, si no recordo malament, més de 10 entrenadors, més de 5 secretaris o directors esportius, més de 4 directors generals, estem parlant de les peces més importants d'un club, no?
Sí.
Gairebé. Canvis de conseller delegat, clar, quan es fan tants canvis de rumb, tants toms, la reestructuració ja es fa, el que probablement és que no es fa bé, i que, repeteixo, per mi el gran... Hi ha dos grans preguntes que s'haurien de fer i que no sé si són fàcils o no de respondre. Una, què vol ser l'Espanyol? És a dir, quin tipus de club vol ser, quin model de club vol ser, però tenir-ho clar, no anar en funció de ara i això, canviem l'entrenador, canviem el director... No, no, quin tipus de club vols fer? Uh-huh. Si vols ser un club més fitxador o vols ser un club que et nodreixis més del planter, etcètera, etcètera.
Sí.
I després, confiar en persones que siguin els alts executius del club i els que prenguin les decisions, per més que tu estiguis a molts quilòmetres de distància, gent que realment conegui el negoci del futbol. Perquè, en definitiva... Ja sé que és un tòpic, però el futbol no és un negoci normal i corrent. És a dir, no és els cotxes aquests amb comandament a distància que fa el senyor Chen Yanchen a la seva empresa Raster i tal. No, és una fàbrica completament diferent, on hi entren una sèrie de factors que intervenen i poden fer canviar moltes coses. No és matemàtica, això. Per tant, jo, clar, la reestructuració n'hauria de fer, sí. El problema és que n'ha fet moltes altres i no li han funcionat. I començo a pensar que és que ell probablement no sap prendre les decisions adequades.
Clar. Mira, jo no sé si és una qüestió de distància, no distància, etc. Però ara t'estava escoltant parlant, Eudald, i jo pensava... el model Villarreal seria perfecte per l'Espanyol, però, clar, cal paciència i fer molt bé les coses.
Sí, aquest seria un model, per exemple, amb una... Clar, hi ha una gran diferència aquí, que aquí sí que intervé la proximitat.
Clar.
Que el senyor Roig coneix el lloc, coneix la casa.
Sí, sí.
I és cert que el club és seu, però té uns coneixements molt diferents a un senyor que va invertir moltíssims diners, que ha sanejat un club com l'Espanyol, que estava econòmicament molt malament, i que això jo no dubto que els aficionats de l'Espanyol li puguin agrair, però que després, a l'hora d'un cop sanejat el club, anem a construir un projecte, doncs no ho ha tingut gens clar. No? En canvi, la sensació que dones de Villarreal és que s'ha fet molt clar. O, per exemple, un altre exemple de, per mi, un club modèlic en aquest sentit, la Real Societat. La Real Societat també va baixar fa 10 o 12 anys, o 13 a segona, i va estar fins i tot 3 temporades, però quan van pujar, en van aprendre tant d'aquella experiència negativa que s'ha fet un model de club completament diferent. Tret dels grans clubs que remenen molts diners, i avui en dia els que en tenen més fins i tot ja no en remenen tants com abans, la majoria de clubs han de ser clubs venedors, però també han de ser clubs formadors. I si això no ho tenen clar, a mi em sembla que aniran molt equivocats durant molt de temps. Però vull dir, la base, el planter, ha de ser fonamental amb aquests clubs. Per exemple, el Villarreal, l'exemple que tu posaves, n'és un cas. El Villarreal no només fitxa, sinó que també té molts jugadors del planter, i per exemple ara mateix és l'únic equip de primera que té un filial a la Lliga Smartbank.
Efectivament.
No tinc més, ara.
Sí, sí, sí. I a veure, acabar, Eudald, alguna cosa que et puguis quedar d'aquest any? Jo ja sé que és complicat perquè és un any que s'ha patit molt, però penso, jo crec que la figura de Darder, que ha estat fantàstica. Jo tinc una admiració profunda per Darder, no només com a jugador, que em sembla un gran jugador, sinó que és una persona que quan s'expressa atrapa molt, diu veritats, parla amb convicció. Jo crec que és una persona que parla de tot cor. La figura de Darder i segurament també la de Joselu, que ha estat un jugador que bé, per a un club del nivell de l'Espanyol, doncs s'ha destacat com un gran golejador. Ara sí que és cert que tenim aquesta notícia també que pot arribar, no? Si s'iguala la fitxa aquesta situació de que poden sortir cedits alguns jugadors. Però bueno, no sé si tu et quedes amb alguna cosa positiva d'aquesta temporada.
A veure, és dir, clar, quan un equip ha perdut la categoria i ha baixat, és difícil quedar-se en coses positives, però, òbviament, si parlem de figures concretes, home, jo crec que la figura de Darder és una figura ara mateix a l'Espanyol indiscutible. Mm. Evidentment que la majoria dels aficionats, si poguessin, voldrien que es quedés. Jo veig difícil que es quedi, perquè, evidentment, doncs amb la trajectòria que està tenint, és un jugador que voldran molts altres equips, i crec que no serà... Si farà mal a l'aficionat que marxi, però no serà una sortida traumàtica, perquè jo crec que els aficionats, si acaba marxant, ho entendran. Ho entendran perquè, una mica amb el que parlàvem abans de com funciona el club, hi ha un buit, com no de poder, però un buit de representació que fa que el club no tingui cap portaveu com a tal, no? I ens hem trobat que aquestes últimes jornades els autèntics portaveus d'aquest club han estat Darder, per una banda, com a capità, i l'entrenador Luis García.
Sí.
I a partir d'aquí pràcticament no hi ha hagut res més, perquè probablement les altres persones que estan al capdavant del club i han de parlar no són especialistes en aquestes coses, no?
Sí, sí.
Llavors, jo crec que Darder, evidentment, ja no només aquest any, jo crec que és una de les figures més positives del club als últims anys. Joselu també li ha donat molt. En un altre, és un altre tipus de personatge, perquè és un personatge que ha arribat aquest any, que no té la trajectòria i la vinculació que té Darder amb l'Espanyol, però, sens dubte, mira, és una altra de les preguntes que s'ha fet molta gent, com pot ser que un club que ha tingut dos jugadors, Joselu i Braithwaite, que entre els dos han fet 26 gols, i que estigui ja descendit a segona divisió, a falta encara una jornada per acabar.
Sí, sí.
Pràcticament no trobaríem molts casos, això vol dir perquè s'han fet moltes coses malament en altres aspectes i perquè defensivament han encaixat molts gols, no? Però sí, sobretot Darder, jo crec que és una de les figures més positives d'un any que realment ha estat molt dolent, perquè et fa tota la sensació de que no se n'ha après del que va passar fa 3 anys enrere.
Doncs esperem que la temporada que ve es pugui reestructurar el club, reafirmar-se i tornar a la categoria que li pertoca. Jo ho desitjo de tot cor i esperem que així pugui ser. L'Eudald Serra és periodista de Catalunya Ràdio. Segueix el dia a dia de l'actualitat de l'Espanyol i també portant davant les transmissions en directe dels seus partits. Avui ens ha ajudat a reflexionar sobre la realitat del club blanquiblau i sobre aquest descens que es va concretar matemàticament ahir. Eudald, mil gràcies per estar amb nosaltres. Un plaer i tal vegada, doncs, en properes ocasions podem tornar a xerrar una estoneta.
Vinga, doncs, encantat.
Gràcies, Eudald. Doncs ara fem una pausa i parlem una mica del Barça, també.
Ràdio Estel. Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim, més de 56.000. Les mateixes que famílies que el 2022 ens van confiar l'organització del comiat. Ningú confia a qualsevol un acte tan important. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts.
Ahí vamos. Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música. Thank you.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8. Camins.
El macho parrito panzón, pero muy picoso.
Amb Rafa Sanahuja.
Mariachi Águila Real. I altres persones que expliquen coses.
Vinga, 5 minuts que passen de 9:15, seguim en directe aquí al Camins, a Ràdio Estel. Hem parlat una mica de com queda la situació de l'Espanyol, de la seva temporada, del seu futur, situació cruel i complicada. I ara també volem parlar una mica del Barça. Ens agrada moltíssim, ja ho sabeu. Perquè ahir al Camp Nou hi va haver una festa que diria que va resultar força perfecta, força rodona. Comiat del Camp Nou, tal com el coneixem, del propi camp, comiat de Jordi Alba, comiat de Sergio Busquets. Per tant, moltes emocions sobre la gespa, a més, tot adobat amb un partit força bo contra el Mallorca, amb el doblet d'Ansu Fati, per exemple, i aquest golarro de Gavi. Ja sabeu que el Barça comença les obres de remodelació de l'estadi, del seu estadi, i per això la temporada que ve jugarà els seus partits a l'estadi olímpic Lluís Companys, a la zona de Montjuïc de Barcelona, i serà fins al novembre del 2024, en principi, per tant, més d'un any d'exili, podríem dir, allà al Lluís Companys. Per parlar-nos una mica de tot el que hem viscut ahir al Camp Nou, també de la seva experiència a l'estadi, ja podem saludar una persona que diria que en els darrers anys s'ha perdut pocs partits al Camp Nou i que ha viscut cada nit màgica, també emocionant, i també algunes decepcions que l'equip blaugrana ens ha regalat. Ens refereixo al narrador del Barça Juga a RAC1, Joan Maria Pou. Joan Maria, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres, per entrar aquí a Ràdio Estel i xerrar una mica en els nostres dilluns esportius. Escolta, des del 2000, no?, que ets narrador del Barça Juga a RAC1.
Sí, des del maig del 2000 fins a ahir, 28 de maig de 2023, he fet tots els partits del Barça al Camp Nou des de la mateixa cabina, la cabina 18-19 de l'estadi.
Escolta, i t'has perdut algun partit per alguna circumstància?
No, de fet, jo, per exemple, no m'he perdut cap partit per trobar-me malament o per malaltia o per de baixa. I els partits que no he narrat jo ha estat, fonamentalment, només hi ha hagut dues raons. Una, quan la Lliga ja està decidida, des de fa uns quants anys els del Barça Juga a RAC1 fem un joc amb els oients i és que canviem el rol que tenim habitualment a les transmissions. I aleshores fem el que en diem un canvi de papers i tothom doncs assumeix una responsabilitat que normalment no té durant la temporada.
Per cert, si em permets, dir-te, Joan Maria, a mi m'encanta la transmissió del Barça Juga a RAC1, però a més quan feu aquests jocs és que li doneu un incentiu fantàstic, perquè vaig escoltar el de la competència de l'altre dia.
Sí,
I bé, és que m'ho vaig passar pipa.
És a dir, quan el partit, diguéssim que ja ha perdut qualsevol interès competitiu i acostuma a ser això a un, dos, aquest any han estat quatre, perquè mira, perquè el Barça guanya la Lliga amb molta antelació, doncs hem fet aquest tipus de situacions i aleshores no m'ha tocat anar a mi. I després hi va haver un parell d'anys que vaig fer el programa informatiu dels vespres, el 9C, a RAC1, i va haver-hi un partit, recordo perfectament, que jo vaig començar a fer el partit des del Camp Nou i la direcció em va demanar que me n'anés de la cabina cap a l'estudi perquè hi havia novetats al Parlament i va ser el dia que van investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. I el Malvester i el Bundó vam fer un programa especial des de l'estudi. Però vaja, en la resta de casos sempre he estat jo qui ha explicat els partits des d'aquella cabina.
Ahir un cop més vas estar a l'estadi, per tant, com vas veure aquesta festa de comiat de Busquets, de Jordi Alba i del propi Camp Nou? Jo crec que amb la celebració de la Lliga, que va ser la setmana anterior, tot està quedant prou rodó, no?
Sí, jo crec que ahir la festa va ser realment molt, molt rodona. Feia un dia de nassos, el camp estava ple, el partit va ser molt divertit i molt entretingut, el Barça va guanyar 3-0 i hauria pogut guanyar, sense exagerar, 6 o 7-0. Hi va haver un parell de rematades al travesser, hi va haver algunes aturades al porter, oportunitats relativament clares per fer més gols. Vull dir que va ser un partit molt, molt entretingut i jo crec que el comportament del públic va ser impecable. Jordi Alba i Sergio Busquets es van poder acomiadar la seva gent com es mereixen dos jugadors que han format part d'equips de llegenda del club. I després el més important ahir, no?, que la gent era molt conscient que s'estava dient adéu a un recinte doncs, que durant aquests 66 anys ha estat importantíssim pel barcelonisme i que no és que diguéssim que el camp vagi a terra, però evidentment es farà una reforma profundíssima i quan, si tot va bé, es torni al camp el novembre del 24, doncs ja res serà igual, no? I per tant s'havia d'acomiadar el vell Camp Nou d'una manera especial, jo crec que tothom ho va entendre, els jugadors jo crec que també van entendre que l'últim partit oficial de la història del vell Camp Nou havia de ser una victòria, pot semblar una anècdota, però jo crec que està bé que sigui així, i s'hi van posar des del primer minut, i després la festa de comiat jo crec que va ser molt rodona, perquè va ser relativament curta, a barraca, sense gaires pretensions, però molt bonica.
Us vaig escoltar que explicàveu que, clar, per portar-te algun record, no?, alguna mena de souvenir, entre cometes, de la cabina en què has fet aquestes narracions, és complicat, però no sé si vas aconseguir emportar-te algun record o si vas fer algun ritual per acomiadar-te d'aquest vell Camp Nou, podríem dir-lo així.
Em vaig fer una... Jo no soc gaire de fer moltes fotos i de fer molts vídeos, però ahir realment per mi era un dia emocionant. Per mi ahir era un dia molt especial i sí que vaig fer fotos, vídeos, des de tots els punts de vista d'un espai que per mi és importantíssim i ha estat importantíssim durant 23 anys. I pel que fa a endur-me algun record, realment és que no es pot, perquè és que no hi ha objectes petits, diguéssim, que et puguis endur a la cabina, no? La nostra cabina, a banda de les finestres per tancar o no la cabina i dels tamborets, hi ha una taula doncs, on apuntes les coses i on poses els aparells, etc. No hi ha molt a triar. Uh-huh. I l'enganxino ni diu que aquella és la cabina de RAC1, doncs està allà enganxada des de fa tant de temps que tampoc me la vaig endur. Però vaja, que records en tinc, evidentment, els més importants els tinc dins del meu cap, uh-huh, gravats a foc, i després, doncs això, que vaig poder-me fer un munt de fotos amb els companys i de l'espai, doncs per recordar com era la cabina, no?
Jordi Alba, Busquets, dos adeus il·lustres i una mica les darreres peces d'aquell Barça de Guardiola que encara pertanyen a l'equip, no? I aquell Barça de Guardiola que ens va doncs enlluernar, enamorar a tots. El millor equip, no? Estarem d'acord? El millor equip que ha pisat la gespa del Camp Nou?
Sense cap mena de dubte, el millor Barça de la història és aquell. I concretament Sergio Busquets és un pal de paller d'aquell equip, no? Jordi Alba arriba posteriorment i ell forma part d'un altre equip que va fer història, uh-huh, que és el Barça de Luis Enrique, no? Jordi Alba en aquell triplet i en aquell 5-6 és una figura importantíssima. I són dos jugadors que han guanyat molt, uh-huh, aquests més, molt més que Alba, perquè també això va arribar abans al primer equip, sí. I que formen part, per tant, dels millors Barces de la història, però és veritat que tots dos també surten a la foto de les grans catàstrofes europees, no? Uh-huh. I també surten en algunes converses, en algunes acusacions, diguem-ho així, d'haver aprofitat moments concrets de la història del club per firmar contractes absolutament desproporcionats, i van pagar una mica els ser jugadors molt ben pagats cada vegada que el Barça doncs, s'esfondrava a Europa. Uh-huh. I a mi el que em va agradar d'ahir, sí, és que al final ahir tot això es va oblidar i el que es va recordar és això, no?, que són dos jugadors que han defensat un munt de vegades la samarreta del Barça, que ho han fet fonamentalment amb èxit, uh-huh, i que per tant ahir era un dia de dir gràcies per tot i fins aviat, una abraçada, no?, i continuem endavant, i així va ser.
Joan Maria, volia demanar-te, mira, jo tinc curiositat, perquè clar, has narrat moltíssims gols, tenim gols que els tenim a l'imaginari, jo diré quin és el meu gol favorit amb les teves narracions, a veure si estàs d'acord, i segurament tu tindràs un altre, però jo estic molt enamorat de la narració del gol de Messi, el gol contra el Bayern de Múnich, aquí a l'anada al Camp Nou, aquell que es va fer a Boateng, i la manera en què ho vas explicar. No sé si és el gol en què et vas sentir doncs, més eufòric. Segurament no. Quin és el gol favorit, la teva narració favorita de gol d'aquest Camp Nou?
Clar, el Camp Nou, que triar un gol... Per exemple, jo hi ha un gol que el tinc molt present en la meva carrera, perquè potser és un dels primers gols decisius que explico quan RAC1 encara tot just estava traient el cap, que és la xilena de Rivaldo contra el València,
sí,
que classifica l'equip per la Champions, sí, quan l'equip estava fora.
Uh-huh.
I és una xilena preciosa i meravellosa des de la frontal de l'àrea, i recordo l'explosió d'alegria del camp, que fins i tot després, quan es va acabar el partit, hi va haver una invasió pacífica, la gent es feia fotos i tal, per celebrar-ho. No? Aquell el tinc molt, molt, molt present. Però jo, per exemple, si m'he de quedar amb un partit sencer, a mi el 5-0 contra el Madrid de Mourinho,
sí,
és un dels repassos futbolístics més indiscutibles que he vist mai a l'estadi. Jo crec que allò és un partit que s'acosta una mica a la perfecció futbolística d'aquell equip.
Uh-huh. Escolta, creus que aquest canvi d'estadi afectarà a l'equip o no?
Jo crec que la temporada que ve pot ser una temporada molt dura. Hem de veure què és capaç de fer la direcció esportiva i els responsables dels números perquè el Barça tingui la plantilla més competitiva possible, i jo crec que l'acabarà tenint. Mm. Però l'any que ve és un any molt complicat perquè el Camp Nou és molt Camp Nou, i Montjuïc és un estadi fred, desangelat, hi ha pista d'atletisme, és molt més petit, no és fàcil accedir a la muntanya, ja hi ha molts socis que estan dient que s'esperaran, i per tant serà un repte especialment difícil tant per l'equip com per la Junta com per la direcció esportiva aconseguir que el Barça sigui igual de competitiu, perquè en el fons si tu diràs que estàs jugant a casa, però en el fons no estàs jugant a casa.
Uh-huh.
M'explico?
No, jo deia el... sí.
I sí, clar que l'afició serà la teva, i clar que al final serà el camp on tu jugaràs tots els partits com a local.
Uh-huh.
Però jo crec que tots plegats ens farà una mica estrany. Ara, vull dir, ja fa temps que se sap que això ha de ser així,
sí,
i per tant el que es tracta és que tothom intenti remar amb totes les seves forces, sobretot els jugadors, per intentar oblidar que allò no és el camp del Barça. Mm.
Jo recordo aquella Supercopa d'Espanya contra l'Atlètic de Madrid, jo crec que era el Barça de Robson, en què jugava Ronaldo, no? I va fer aquella cua, aquella elàstica, no? Aquella elàstica Ronaldo i de la Penya. I quan veig aquelles imatges, que estan molt repetides per aquesta generalitat de Ronaldo, sempre penso que estrany, no? Veure allà el Barça. Però, bueno, la temporada que ve, veurem com prova. Escolta, ja la darrera pregunta, que no et volem robar més temps. 2025, Champions League. Ven amb un Messi?
Hòstia, seria... vaja, seria espectacular. Jo crec que costarà molt. Veurem si torna o no torna. S'han de donar moltes circumstàncies perquè pugui ser així. Però si el 2025 hi ha un Messi amb un Messi, estarem parlant de la coronació definitiva d'una carrera, i m'estàs provocant que m'imagini un final de Hollywood d'aquests que queden per sempre. Seria, evidentment, meravellós.
Efectivament.
Em costa molt de creure en un món.
Sí, perquè aquí tenim moltes variants, eh? Tu deies, eh? Han d'encaixar moltes peces. Però bé, aquesta marxa de Jordi Alba i Sergio Busquets, més alguna venda, jo què sé. Jo tinc la sensació, ahir veient a Messi a l'estadi Lluís Companys, no té res a veure, estava vivint el concert de Coldplay i ja està. Però és veure'l per aquí i dius, escolta, aquest noi, què fa que no està aquí a Barcelona? No, no, a mi em passen aquestes coses.
No, però això que et passa a tu, li passa a molta gent i li passa a ell. És a dir, jo crec que això tothom ho té força clar, que Messi s'hauria quedat aquí i la família també, i que tenen moltíssimes ganes de tornar i que per poc que es donin les circumstàncies tornarà. Però no és fàcil, perquè veurem quant temps es pot esperar Messi a l'hora de triar el seu futur, quant temps necessita el Barça, i si després des d'un punt de vista econòmic tot quadra entre el Barça i Messi, i després entre el Barça i la Lliga. Però que si fos pel desig del jugador i pel desig del club, jo crec que és evident que Messi sent que Barcelona és casa seva, no? I a la que aquests dos anys que ha estat a París, a la que ha pogut, no ens ha vingut cap aquí, sense la de casa seva, sopars amb els seus amics del vestidor del Barça, i això és així. Però després ja veurem què passa.
Mentrestant, mentre esperem a veure si doncs, totes aquestes peces terminen encaixant, si em permets, Joan Maria, jo tindré aquests somnis una mica humits amb aquesta narració teva en qualsevol estadi d'Europa dient al 2025, o al 2024, també ho acceptaria, ben amunt Messi. El Joan Maria Pou és la veu del Barça, juga a RAC1 des de fa 23 anys i avui ens ha ajudat a repassar una mica la temporada del Barça, el que es ve a sobre, aquestes festes de comiat tan emotives, i doncs el comiat també que va viure ahir en directe a l'estadi. Joan Maria, mil gràcies per estar amb nosaltres, un plaer molt gran.
Una abraçada, fins la propera.
Vinga, doncs Joan Maria Pou, que ens ha regalat aquesta estona de ràdio, ara fem una pausa i de Joan Maria Pou a Maria José.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Ell és molt divertit, és un tio molt corrent, molt divertit, especialment quan escriu, té molt de gràcia. Sí, és molt divertit.
Camins.
Genis. Boníssims. Sí.
Ràdio Estel. Let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh.
8 minuts i mig i arribarem a les 9 de la vesprada. Després de fer palès la nostra vocació esportiva un dilluns més en aquesta segona temporada de Camins, és moment de donar la benvinguda a aquest estudi a Maria José Mendoza. Maria José, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Benvinguda de nou aquí als micròfons de Camins, que saps que és casa teva. Abans que ens endinsem en les teves propostes, deixa'm dir una notícia que després us ampliaran la Júlia Julve i la Carla Buigas en el butlletí de les 9, i és que Junts per Catalunya planteja una llista unitària de l'independentisme per a les eleccions del 23 de juliol, que han convocat avui mateix el president espanyol Pedro Sánchez. És una proposta que ha fet el secretari general de Junts, Jordi Turull, i ha assegurat que aquest dilluns que plantejarà una llista unitària doncs, dels grups independentistes com una oportunitat per al moviment de cara a recomençar. Queda dita aquesta notícia. Maria José, una cosa. T'has assegut a la cadira infantil?
Sí, per què?
Perquè estàs una mica més baixa. Vaya. De lo... Tu notes, no?
No.
Que et costa una... Bueno, perquè tu és molt alta i ho compenses. Però ara
una mica
ara,
més sí, alta, vinga.
Sí, escolta. I després estava pensant. Clar, quan tu entres aquí, no fas xarxes socials. Per tant, ningú et podrà veure mai. És com una mena de cercle impossible. Maria José Mendoza, l'estudi, però no pots fer-te vídeos. Com ho portes, això? Tu que ets una... No t'importarà, perquè ets humil.
No, jo visc a l'anonimat, ningú sap qui sóc, on sóc i per què sóc. I ja està.
Maria José Mendoza, que viu en el Economato. Escolta, Ir, nit electoral.
Sí, nit electoral que, Falqueta, m'ho permetràs dir, perquè podreu recuperar el programa a la nostra web a la carta de l'especial informatiu d'ahir.
Tot
i
sencer.
Ja està.
Pol Marçà parlant 4 hores.
Sí.
El teniu allà i dient tota l'estona, doncs, vinga, ara els vots per aquí, els vots per allà.
Sí, i què passa? Que a les xarxes ja saps que bullen efervescentment.
Molt,
però,
molt.
Però, sobretot, Twitter, home, perquè la gent opina, discuteix i
sí,
posa molts memes.
El pati de veïnes de
sí,
les xarxes socials.
I alguns van relacionats amb PP i Vox, que ha guanyat Ui. Seguidors, com tothom sap, en general a molts municipis.
Val.
I
aquí
per
la
exemple...
gent ha reaccionat, la gent, eh? La gent
sí,
aquí ha opinat i s'ha posat a opinar
sí,
sobre aquesta pujadeta de PP i Vox.
Sí.
I què han dit? A veure, algun exemple, Maria
Per exemple, aquest que diu, no m'explico que PP i Vox hagin tret
tants bons resultats. I això ve acompanyat d'una foto d'Ana Rosa Quintana, Pablo Motos i Iker Jiménez, perquè aquests, per exemple, sempre se'ls ha titllat d'ultradretes.
Vaja, vaja, vaja. Vine. I què més?
Després hi ha un altre de l'usuari que es diu Capitán de los Tercios, que jo no sé per què la gent es posa aquests noms. I aquest diu, mentrestant...
Perquè volen viure com tu en l'economato, Maria
sí,
José.
Sí, en l'anonimat.
Sí.
Mentrestant, Sánchez farà una campanya dient que els pactes entre PP i Vox són el retorn de Franco i bla, bla, bla. I aquesta ve acompanyada d'una foto.
Sí.
O sigui, és una carta Franco disfressat de bufó que posa Franco Modín.
Franco Modín, molt bé.
L'anaves a imitar?
Sí, españoles. Fins aquí la meva microimitació de Francisco Franco.
M'encanta. Després, un altre relacionat amb aquest tema diu: si guanya PP i Vox, permetran tornar a enterrar a Franco i a José Antonio al Valle de los Caídos per reparar la profanació.
Mare
que Déu. Això, que vols que et digui, poden deixar estar els morts i sentir-nos els vius?
Sisplau, sí.
Que no donem ni una?
Millor.
I ara, deixant una mica de banda els tuits d'ahir, entre aquests dos partits i de les eleccions municipals.
Sí.
Què ha passat? Que això ha durat poc. Per què? Què ha passat aquest matí? Què ha passat? Que Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals pel 23 de juliol.
Don Pedro, quan tothom estàvem ja tranquils i pensant, ara respirarem una mica, descansarem...
Sí.
Sobre, especialment la Casellas i la Judit, que no han parat quietes.
Sí.
Doncs resulta que arriba don Pedro i diu, no, esto no serà així.
Sí, parem llavors què passa? Que ja han aparegut els primers mens i els primers tuits.
Ah.
I aquest t'agradarà molt,
ai,
perquè
sí,
és una foto de Julio Iglesias.
Hombre.
Que surt amb molt de cabell, com si fos roquer, que diu, sembla que Julio ve heavy. Que a nosaltres ja saps que ens encanten els meps de Julio Iglesias.
És que ho tenim a tocar, això. Ja, ja a partir de dijous ja podem compartir memes de Julio Iglesias.
Sí, és
mira,
meravellós.
Ara m'has donat alegria, Maria José.
Sí.
Aquest és molt bo, sembla que Julio ve heavy.
Sí. I aquest tuit, mira, te'l dedico perquè és un muntatge de la pel·lícula Regreso al futuro.
Hombre.
Una conversa entre Doc i Marty McFly.
El 23 de julio.
No me jodas, Martín. Eso tenía que ser en diciembre. El 23 de julio de 2023 estaré de vacaciones en un hotel de Benidorm y lo tengo todo pagado. Y escúchame bien, no es reembolsable.
I això acaba amb l'eslògan de Back to the Urnas. O sigui, la gent s'ho inventa de tot.
Regreso a les urnes, regresa a les urnes. Està bé trobar. I et dic una cosa, fan broma en aquesta circumstància, però a molta gent li està passant, que s'estan adonant que tenen sí, reserves, hotels, no sé què, no sé quantos, i estan pensant que és un mal dia.
Sí, la nostra companya Silva ja ha dit que ella no està, com dient no em busqueu perquè no em trobareu. I...
Per cert, que ho sàpigues, i que ho sàpiga l'audiència. Demà Pol Marçà, a les 8 del matí, bueno, a les 8 una mica més avançada, a partir de les 8:45 o així, farà una entrevista sobre el Temu. El Temu que és, tinc reservat l'hotel i tal, però ara resulta que em posen unes votacions generals.
Poden votar per correu, perquè hi ha molts tuits que diuen vota per correu
ben
o
pensat.
Votar des de la platja.
Ben pensat. Ferran diu que no està disposat. Que
no està disposat.
Si no és
presencial. Ell ja se n'anirà, a sort. O sigui que, res. Hi ha un altre de Sánchez.
Don Pedro.
Que diu, Sánchez és un home superb i dolent.
Ui.
Ha decidit que com ningú el vol, ha dit, us n'assabentareu. Tota Espanya sense poder planificar l'estiu perquè un psicòpata que no dona crèdit a tanta deserció
sí,
ha decidit putejar-nos fins al final.
És com un villano, no? Un villà
sí,
de pel·lícula, com Darth Vader. Ara us entrareu, destruiré el planeta.
Sí. I m'agrada molt perquè s'ha fet molt viral el vídeo d'Àngels Barceló,
ai, sí,
a la cadena SER,
és molt bo,
quan el president anuncia les eleccions, que es veu sí, a ella asseguda a la cadira amb una reacció com en els braços en l'aire, com dient, sí, home, a sobre això.
Sí, 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 molt natural,
sí,
encantadora, l'Àngels Barceló, patint.
Sí, com tot Espanya. I molts han acompanyat aquest vídeo de moltes frases, com dient, quan ja tenia les vacances reservades i pagades,
exacte,
i algú te les aixafa,
sí,
i tot això. I aquest m'encanta perquè deia... Me'n vaig anar al llit en escrutinis i em vaig despertar de nou en campanya, com tothom.
Quin bucle, quin bucle... Desesperant, Maria José Mendoza?
Sí, desesperant.
Gràcies, Maria José, per aquesta secció, per aquesta repassada del que està passant a les xarxes, que ens ve molt de gust. I vinga, nosaltres, que ja recollim. No tenim temps per molt, però deixem-me que us digui. Tenim a la producció Ferran Caldevila, a la redacció a la Carla i a la Júlia. Ara les escoltarem en el butlletí de les 9, la nostra segona vida, la virtual. Avui també seccionista Maria José Mendoza. I tenim a Àngel Martínez a les vies de so i al muntatge musical. Paula a casa seva, escrivint missatges. De seguida, informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. A per totes i nosaltres, que tornarem demà. Farem camins, Maria José, o què?
Farem camins. Seguiu-nos.
Cuideu-vos. Yeah.